I ara sí, ara ja tenim nosaltres com cada setmana Pilar Alexandre, ella sabem que ens ajuda a gestionar aquestes emocions. Molt bon dia, Pilar.
Molt bon dia, Susana.
Pilar, després d'aquestes dues setmanes que vens venint i que la gent es comença a sentir-te, el que ens arriba a la ràdio és com... I és, ho condensem, ho concentrem, perquè encara que siguin preguntes distintes, totes van acabant a lo mateix, i és com s'afronta una pèrdua d'un ser al que vols, o com s'afronta una pèrdua d'un ser al que tens malalt. En aquest cas és, jo havia, ho havia disseccionat entre una pèrdua i el sofriment, no?
Sí. Clar, el sofriment és el que se genera vivint el dolor d'una forma molt intensa. La pèrdua d'un ser boigut genera un dolor, i diguem que quan me recree, entre cometes, en este dolor, me provoca el sofriment. Jo crec que tenim una certa tendència a parlar del control de les emocions. Val? Com controle este dolor que sent? És que no tens que controlar el dolor que sents. Tens que acceptar el que sents, acceptar la realitat. És el que hi ha, que diem moltes vegades. Sí? Uh-huh. Sent dolor. Esta persona està malalta, me genera sofriment quan la veig malalta, quan la veig patir. Però és que és el que hi ha. No pots... L'altre dia crec que parlàvem, i si no parlem ara, sobre tindre ben clar, moment a moment, sobre el que puc intervindre i sobre el que no. Sobre una malaltia d'una persona jo no puc intervindre, perquè està malalta.
Clar, però imagina't... Tens malalt un fill,
sí,
i este fill té una malaltia que té moments que està millor, té moments que està pitjor, o tens un home que li passarà el mateix. Tu com gestiones el moment en el que tu té un pico de posar-se més malet, torna a córrer perill, és dir, no està sempre igual. Com gestiones el poder afrontar que d'un moment a un altre vius en por?
Sí, vius en incertidumbre, en incertesa, no? De què va a passar, que és com estem vivint també este temps de pandèmia, no? Pense que, clar, entonces la ment se desboca, que digui jo, i es comences a crear una realitat paral·lela, es comences a evocar un futur que realment no saps si va a ser o no va a ser. Ahí és quan entra la capacitat que se té que anar entrenant diàriament de donar-me compte que la meva ment s'ha ficat en marxa. És com si fos un ente independent de mi, no? I es comença a pensar, està patint, com el puc ajudar, no el puc ajudar. Pues ja portem molts anys a Aixina, pues això no acabarà mai, se va morir. Però tot això és el diàleg mental que tu tens. Tu no saps si se va morir. I en el cas de que ho sàpigues perquè el metge t'ha dit que queden dies, és que què pots fer? No pots fer res més que acompanyar al malalt, sostindre al malalt, entendre que a lo millor no vol ni que li parles, diferenciar ben bé què és el que tu necessites i què és el que ell necessita. Que per mi això és el més complex.
Clar, és que entre el que ell necessite, el malalt necessita, i el que tu necessites, hi ha una diferència molt gran.
Possiblement sí.
El que tu penses que necessites és que ell se trobi bé.
Clar.
I arriba a tindre una contradicció, perquè ell també vol trobar-se bé perquè tu no te sentis mal. És que podem arribar a un...
Sí, a una retroalimentació, no? Mira, jo
Com ho separem? Ixa unió estreta entre dues persones que se volen i ho està patint, perquè té la malaltia, i l'altra persona està patint perquè no pot llevar-li la malaltia. Com separem aquests dos entes?
En molta presència. I donant-nos compte de, te torne a dir, en què puc intervindre. Està clar, jo com a cuidadora necessite també que algú me sostinga en determinats moments, perquè el treball de cuidador és molt complex. I necessites estar bé quan estàs en el malalt. No vas a afonar-te tu davant del malalt. O sí, tampoc passa res, no? Perquè el malalt te veig que tu també estàs en aquest moment. Crec que és que me passa d'un punt a un altre. També moltes vegades se mos olvida que tot passa. És a dir, si tu estàs davant d'un malalt i tu en aquest moment has afonat, li pots explicar, mira, cariño, ara mateix m'he sentit d'esta manera, però ja m'ha passat. Uh-huh. Quan t'ha passat, t'ha passat. Perquè tu estigues un moment afonada no vol dir que estigues afonada sempre. Comprens? N'hi ha que anar desapegant-se també d'aquestes situacions. No me pot voler plorar? Bueno, pues si te veu plorar no passa res, perquè si tu necessites plorar, que no t'estic dient que vagis davant d'ella a plorar sempre o davant del malalt a plorar sempre, però si tu necessites plorar i no te ho estàs permitint i en aquest moment te ve la emoció superpotent i te sents culpable perquè plores davant d'ell, te sents fràgil perquè ell te veu fràgil, sents que ell no tindrà confiança en tu perquè te veu que en aquest moment t'afones, encara estàs patint més? No sé si m'explico.
Claro, lo que volia arribar és a ese patiment, és dir, una persona, quan té una persona al costat que està malalta, com gestiona ese patiment, com transita ese patiment perquè deixa de ser patiment i siga una vivència.
Val, quedant en el present. És a dir, entre a veure aquesta persona o és el moment d'entrar al desdijuni i ajudar-li a desdijunar. Bé, estic en el que estic fent, no estic pensant. Clar, la ment se n'anirà. Pobre. Lo que era esta persona i ara no pot ni menjar a soles. Uh-huh. La ment va fent el seu camí. Pobre, mira, ja li ha caigut tot el cabell. Avui està unflat. Bé, però tu torna constantment al present. El present què és? Que esta persona te necessita per acompanyar-lo, per sostindre'l mentre està desdijunant. Uh-huh. Ja està, és que no n'hi ha altre present.
Això és una malaltia que té un principi i un fi. Sí. Ara parlem d'una malaltia, per exemple, com tindre un fill diabètic. Tens un fill diabètic i tu ja saps que els diabètics, mentre estan equilibrats, estan molt bé, però si per lo que siga els baixa més de lo normal la glucèmia, se maregen i més si són xiquets, esta mare està en un continu alerta, en alerta roja, sempre està en aquesta alerta roja. Esta mare com gestiona aquesta emoció?
Relativitzant-la també. Val? Donant-se compte que necessita estar present i serena, entre altres coses, i possiblement de lo més important, perquè el fill entenga que ser diabètic no és un drama. Que puga viure la seva enfermetat en serenitat.
És que jo pense que el fill diabètic sí ho assumís, però la mare del fill diabètic
no ho assumís.
Entra en una incertidumbre que, claro, ella està en una alerta roja contínua, però hi ha moments en què el fill pot anar al col·legi, ella se separa unes hores. Clar. Com gestiona aquestes hores que està separada d'ell per si el seu fill té algun problema?
Confiant. Explicant-li bé al seu fill el que té que fer, entenc que els mestres d'un xiquet diabètic també saben el que tenen que fer, i ella confiant. Confiant i entenent que el que ocorrisca és el que té que ocorrir, que ella no és la culpable de si ocorris algo. És que si entrem en la culpa, entrem en moltes coses.
I ara parlem de lo que és una pèrdua. Uh-huh. És dir, ara ja no podem fer res. Uh-huh. Se n'ha anat.
Antes de la pèrdua m'agradaria parlar de ese moment en el que ja estàs bé, que se n'està anant. Per mi és una de les experiències més boniques.
Adelante. M'interessa, jo suposo que no a mi, sinó a moltíssima gent. Tu vius aquest període?
Mira, per mi...
Veus que claro, n'hi ha dues formes, també. N'hi ha gent que te se'n va i tu no tens temps a reaccionar, que això deu de ser... I n'hi ha gent que se'n va i tu estàs bé, que se n'està anant.
Estem parlant d'una malaltia en la que tu ja estàs bé, que, bueno, pues que a la persona li queden o el metge t'ha dit que li queden hores, o tu ja estàs bé, que aquesta persona has començat el seu trànsit. Clar, parlem de lo que estàvem dient antes. És algo en lo que tu no pots canviar. Està acabant la seva vida i està acabant la seva vida. Tu no pots fer res perquè això no ocorrisca.
I estem parlant de que pot estar acabant la seva vida una personeta de 10 anys o una persona de 90.
Val? Uh-huh. Primer punt és acceptar la mort, però la mort n'hi ha que acceptar-la des del primer moment que naixem, quan naixem.
És l'únic que sabem, que morim o morim. Hem de morir.
Ja està. És l'únic que sabem, com tu ben dius, i que ocorrirà. Entonces n'hi ha que acceptar esta mort. No és fàcil moltes vegades acceptar-la, però sí que és cert que en un moment de la vida te dones compte de que no passa nada, no? Per parlar de la mort i per sentir que la mort està a prop, no? D'algun familiar. una vez aceptes que está la mort ahí y la aceptes con algo, como algo natural, sense drama, puedes estar atento a la demanda de la persona que está en el tránsit. Puedes estar simplemente donante cuenta de que lo que le pueda dar es que le agafes de la mano y que estigues un rato en él. O tú sens que tienes que hacer una despedida verbal, encara que él no te estiga escoltando. ¿Vale? Y dices de pelearte. La cuestión es que estén constantemente peleándonos en cosas. Es una lluita. Es que, claro, no voy que se morga. Ve y. Es que se va a morir. El primer paso es acepte la situación.
Sí, pero ni hay gent que le donen temps para poder transitar esa situación. Com pot ser les persones que ho saben prèviament i que saben que no hi ha res que fer. I el que, però imagina del que...
Que salgo de colp.
Sí,
un accident,
que ho està i demà no
està. I demà no està. Prou més dur, evidentment, no? O diferent, és diferent, no?
No has tingut temps
de despedir-te.
De despedir-te, de donar-li la mà.
Clar.
De fer-li entendre que era el més important de la teua vida. Com se fa? Perquè jo sé, és que, veuràs, te veig la sonrisa i sé que n'hi ha una forma que se
pot fer. Clar que n'hi ha una forma. Mira, jo el primer que te diria és, el més bonic per a mi seria que els oients i nosaltres no oblidem viure dia a dia. Perquè si arriba aquest moment que has perdut algú molt boigut, tingues la tranquil·litat de que li has fet saber, en fets, també, que l'estimes. Que és el més important per a tu. Entonces no te queda aquesta sensació de no li he fet saber, jo cada dia li faig saber als meus, les meves persones pròximes que són el més important per a mi. Cada dia. Val. Quan has perdut una persona, moltes vegades queda aquesta sensació de no m'he despedit. Se pot fer un acte, en psicologia a vegades se diu de psicomàgia, no? En el que encara que no està present, tu parles en esta persona que se n'ha anat i li expreses el que li has volgut, la falta que te farà, lo important que ha sigut per tu, i te despedisses d'esta persona. I ja està. És dir, evidentment, en el moment en què algú te crida per telèfon i te diu ha passat això, o que ve a vore i te diu mira, ha passat això, tinc una mala notícia, tal, això és un xoc que s'ha de transitar també, aquest xoc. I aquest drama, i aquesta desesperació, i aquest... i sa frustració, i sa ràbia, i sa incomprensió de per què la vida t'ha portat això. S'ha de transitar, no és dir, ui, no passa nada. No, sí passa. Transita-ho. Desahoga, trau la emoció que tens dins. Fet acompanyar per algú que te puga sostindre. I després de tot això, has començat a fer l'altre treball, que és tot el que no has pogut fer en ell abans d'anar-se.
I per als que demanen que se'n vagin, perquè patisquen, és millor que se'n vagin, perquè també hi ha gent que quan estan els seus sers volguts sofrint, pensen, Nostre Senyor, o bueno, en este cas jo millor em porta d'ell, perquè no vull seguir veure'l patint.
Entonces lo que fas és patir tu. I això jo ho he viscut i ho he vist de tant en quant en ma mare, no? I bueno, evidentment, pues el meu germà molt savi me diu, és que no estan les teues mans, i dic, coño, tens raó, està escrit quan se n'anirà. Jo no puc intervindre, te dones compte? Per més que tu demanes emporta-te'l, se l'emportarà quan se'l tinga que emportar. Si tu el teu pensament recurrent és emporta-te'l, està patint, emporta-te'l, està patint, la que està patint eres tu, possiblement més que el malalt.
Perquè estàs demanant acabar en el teu sofriment, no?
Sí, evidentment. Tu creus que el malalt patís, però primera no ho podem mesurar, no? Quan patís ell i quan patisses tu. El que sí que està clar és que a lo millor tu, en tot el diàleg mental que te fas al voltant de la situació real, estàs patint infinitament i realment a lo millor el que vols deixar de patir tu. Això és molt dur, vull dir, són coses que n'hi ha que reflexionar.
No, el que hem de fer és una introspecció realment de què és el que necessitem en cada moment quan estem al costat d'una persona malalta o quan ens falta una persona. És dir, en aquestes tres posicions, no? En aquestes tres situacions, quina d'elles soc jo?
Efectivament. Moltes vegades el paper del cuidador el paper de cuidador en el dia a dia, ja no te dic el cuidador que va a casa d'una persona a cuidar.
No, o no, este és un professional. Sí. Realment sí que fa la funció que té que fer. És dir, quan no n'hi ha sentiments per al mig, tu estàs atenent com quan, qualsevol una
altra qualsevol persona.
Jo estic parlant de familiars.
Sí, 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 sí. Parlem de familiars. Ahí vaig, parlem de persones, no? N'hi ha una tipologia de persona que és la cuidadora. Que és la que sempre està disposada a cuidar a qualsevol, que cau un xiquet amiguet del seu xiquet i en seguida està alçant-lo i li dona aigua i la mare està nerviosa i la... Val. Moltes vegades este perfil de cuidador amaga algo, amaga i sa necessitat de sentir-se estimat. Te cuide pa que me vulguis. Clar, això, quan ho dius, és allò de dir, perdona, què m'estàs contando? Si jo sóc superbona persona, sóc super desinteressada, possiblement sí, no? Però n'hi ha moltes vegades persones que s'amaga i se perfil de necessitat de que me vulguin, és una baixa autoestima. Entonces, faig coses que sé, i sé, que el posarem entre cometes, que agraden pa que m'estimen. Realment, la que necessita estimar sóc jo, i no passa res. A mi pareix un joc molt bonic el donar-te compte de la teua realitat. El reconèixer de veritat.
Clar, i també n'hi ha allò de com ocorris quan hi ha una persona que és més major i la família té que fer-se càrrec. Pues bueno, jo he fet el que tenia que fer. Jo he estat i l'he cuidat. I a lo millor algú no ha estat. I en ese, que, com col·loquem? Qui és millor que qui? El que ha estat tot el temps, el que no ha anat, el que ha volgut però no podia...
Mira, n'hi ha una cosa que és el juí, no? Tenim molta tendència a enjuiciar a la gent. Pa què, no? Què perseguís emitint un juí sobre una persona? Cada qual en el seu interior sabrà el que ha fet i per què ho ha fet i en quin fi ho ha fet, no? Jo puc pensar que tu i jo som germanes i tu has vingut poc a cuidar a la mare. Però jo no sé quina situació tens tu real interna. Potser tu estigues pitjor que la mare, perquè tens una malaltia que a mi no m'has contat. O psicològicament t'està trastornant el veure a la mare que se'n va. I no eres capaç de contar-li a la teva germana.
I mares que són incapaces d'estar en els seus fills que estan passant per moments molt roïns i són incapaces de viure el dolor que estan passant els seus fills, això, quan la gent ho sent, s'esglaia.
Clar. El juí. Que mala mare.
Perquè diuen que una mare té que ser capaç d'estar al costat del seu fill quan està sofrint, i jo pense que no és ni mare ni pare, sinó que estiga la persona en aquest moment preparada per poder abordar tot allò.
Efectivament, efectivament. Per això jo crec que és tan important inclús la introducció d'aquestes tècniques de mindfulness, de meditació. Ojalà se pogueren introduir en molts col·les. Jo sé en algun col·le que ja s'estan introduint, però ojalà se pogueren introduir en molts col·les, perquè és un entrenament, per mi és un entrenament que se té que fer a diari. A diari està molt bé tindre aquests 5 minuts, aquests 10 minuts, aquest espai que no té el per què ser un lloc molt especial creat per a la meditació, sinó un espai en la teva habitació de me sente un rato a connectar-me amb la meva respiració i a prendre consciència de la realitat. Perquè això, si tu practiques diàriament sense tindre un condicionant extern en aquest moment i sa interferència que t'altera, quan després t'arriba la interferència que t'altera, tu pots fer ese kit-kat de respiració. Jo me recordo molt mon pare que me dia, quan ja passava alguna cosa, me dia, conta 1000 vegades 1000. Pues això és meditar.
Clar, aquests 5 minuts en què tu prens consciència de que eres tu, de que el món eres tu, que tot el que veus ho veus tu.
Sí.
I que has de reaccionar tu, és que mos estàs demanant molt, Pilar.
No, això és la teua ment la que te diu que t'estic demanant molt.
Jo m'imagine 5 minuts per prendre consciència, que deu de ser, vamos, brutal. 5 minuts per tu, per entendre i dir, jo sóc capaç, no, jo sóc jo, sí, en totes les meves conseqüències. I tu afrontes tot el que te ve des d'on tu pots afrontar-lo.
Des d'on tu estàs.
Assumint el que pots i el que no pots, sense que n'hi hagin juïssos de valor. Eh?
Clar. Ni teu siquiera, perquè vull dir, està el juí extern i l'intern. Nosaltres som el nostre major jutge, no? Sempre estem, i que mal ho has fet, i que tal, i això deuries de ser una bona mare i estar al costat del xiquet, i deuries d'estar mirant si està fent els deures, i deuries, el deuries és...
Bueno, és que ens podem renyir a nosaltres mateixa perquè el bocadillo no hem tingut prou de temps per fer-li com li va haver volgut i que la mare soc perquè he perdut temps.
Sí.
Inclús en això, és, o sigui, som... som de veritat, no era dir una paraula, som terribles, som nocives per nosaltres mateixa.
Sí.
En aquests minuts que tu mos dius d'aquesta meditació, claro, com, a veure, no mos demanes 5 minuts, dimos com podem començar a fer
Mira,
això.
Mira, jo crec que pas començar a treballar totes aquestes coses de parar un poc la ment. Clar, la ment, ja ho hem parlat, no està dissenyada per estar parada. Això de la ment en blanco parlarem algun dia, però això és un poc utòpic, no? Lo més fàcil és donar-li faena a la ment. Lo més fàcil és començar fent meditacions guiades. Val?
Vale, perquè clar, jo ara pense, i 5 minuts tu t'has que comptar, bueno, si tal serà el 7, de 7 a 7 i 5, a sentar meditant, i dius, madre mía de mi vida. No. Té que ser un hàbit, i per agarrar un hàbit és com la persona que agarra l'hàbit de fer una cosa perquè te l'estan ensenyant des de sempre. Un hàbit és una acció que fa repetitivament i que forma part de la teua vida.
Efectivament.
Com agarrem aquest hàbit, Pilar?
Tu te rentes les dents tots els matins?
Bueno, sí, cada vegada que menge, pel matí, per la nit... Però, pues... claro, perquè per mi és un hàbit lògic des de la meva vida que me fa sentir millor.
Val. Quan tu te dones compte que si eres capaç de passar aproximadament 21 dies, se diu que en 21 dies d'una pràctica o una no pràctica, s'estableix l'hàbit. Entonces, jo crec que no és qüestió de pensar, uf, ja això ho tinc que fer totes les matins? No, vaig a fer-ho 21 dies. És més, vaig a fer-ho avui. Avui m'alce i m'assente 5 minuts.
I m'assente 5 minuts, sí. I me farte de plorar.
Bueno, pues
perquè és el primer que faríem, 5 minuts dient, vaig a fer un repàs i pongo la mente en blanco, pues
no,
el que
no,
m'ha passat això, m'ha passat l'altre.
Me posa a respirar. Val? Val. Respirar és complex, sense que ningú te guie. El que te comentava és que n'hi ha meditacions guiades que te porten a mantindre la teva ment en una activitat que no és l'activitat que la ment vol, però és més fàcil mantindre's ahí.
Clar, però en aquesta activitat, aquesta meditació guiada, jo sé, per exemple, imagina't, tu tens un canal de YouTube,
sí,
i jo me connecte, i jo vaig sentint la veu de Pilar, que és la que me va guiant, però clar, jo no estic a soles en mi, jo soc incapaç d'estar a soles en mi, jo necessito una guia.
I pas començar és perfecte. Pas començar és perfecte. Val? I a poc se va introduint i se silenci. Clar, el silenci és com un buit que tenim que rellenar, la nostra ment té que rellenar. Si se silenci l'anem introduint a poc, si ja hem practicat el mantindre l'atenció en algo que és la meua veu, per exemple, a poc i esos silencis se poden anar ampliant. I arriba un moment, i no és tan complex, t'ho dic per experiència de moltes alumnes, que acabes de meditar i dius, ja està, i no puedo quedar-me un poquito más.
Que tu mateixa demandes el fet d'estar en tu a soles.
Sí.
En tu a soles, que estar en tu a soles, jo penso que és el problema que tenim és que no volem trobar-nos en nosaltres.
Efectivament. És l'ego. L'ego no vol que sàpigues tu qui eres.
Com trobe, fíjate, l'altre dia, bueno, això és una anècdota, no? Pues jo dic, va, me quiero, sí, i què pediria? Pues jo tenir unes 458 Susanas. Jo dic, ¿cómo? Per favor, ni se t'ocurra, perquè jo no m'imagino estar en 458 Susanes. Me pareix? Imagina trobar-me a mi mateixa. Imagina, deu ser terrible, no? I dir... I clar, tenim molta por a nosaltres, Pilar.
Però dona't compte, jo t'estic escoltant i me ve el tema de l'espill, no? Normalment, quan algo de l'altre te xirria, busca-te-ho a tu. Perquè l'altre és el teu espill.
Jo m'hi vaig imaginar... 458 i vaig dir, me morc.
Però tu diàriament pots veure en les altres persones. No és precís tindre 458. Val? No és precís, és a fantasia. Tu dona't compte el que te comente. Quan algo te moleste de l'altre, quan algo te xirria, te detona de l'altre, després fes-te tu la reflexió. Quan d'això que m'ha fet saltar, està en mi.
Clar, però és ahir on jo no... suposo que és ahir on
tenim temor d'anar. Clar, Clar, però en positiu també t'ho dic. Moltes vegades quan tu li dius a l'altra persona, ai, és que agradable eres i què tal, quant tens tu també d'aquesta agradabilitat que té l'altra persona? No, no, jo no tinc res clar, és que no t'ho permetis veure. Però sí que està. Les persones que ens anem trobant són el nostre espill. I de fet, donat compte que no ens trobem per casualitat. Jo no crec en les casualitats, crec en les causalitats. Si tu i jo estem sentades així, gravant avui en directe, fent el programa en directe avui, és per algo. Si ens hem trobat, és per algo.
Jo, la satisfacció que podria tindre és que en que puga alguna persona, encara que siga una, de la que està sentint-nos, deixar ese patiment que se té quan és alguna persona malalta, quan algú te falta al teu alrededor, i ese patiment que sent aquesta persona, a mi em ha valgut la pena.
Per supost que sí. No oblideu mai que el patiment és una elecció. Evidentment, quan ocorris, no pots triar altra cosa més que patir. Perquè tens que diguem que, maurar aquesta situació, tens que transitar aquesta situació, tens que fer el dol.
Fija't que jo també havia sentit algú que m'havia dit alguna volta, si tu sapieres lo bo de sentir dol, lo bo de sentir sofriment, quan tu eres conscient de que ho estàs sentint, el bé que te fa.
Exactament, quan tu eres conscient, quan ixes d'aquest pilot automàtic en el que moltes vegades anem i caus en aquesta situació crònica de sofriment, sofriment crònic, per algú que s'ha mort fa 40 anys, hola, i no has fet res més que patir els últims 40 anys, és que has deixat passar la vida. El buit el tindràs sempre. El dolor possiblement també el tindràs sempre, però el regodejar-te en aquest dolor és el que te porta al sofriment. Doncs en la situació que tinc, en aquesta pèrdua que he tingut i en la meva situació personal, què puc fer? Hi ha que ser creatiu, hi ha que fer ajustes creatius. Val? I quan vaig a casa ploraré, doncs plores, tot el que necessites. Si plores perquè la teva cosa necessita, la teva emoció necessita eixir. Però quan ja has plorat, fes algo que te doni ingressos positius. Escolta música, balla, pinta, ves al cine, queden les amigues, ves i sin, a poc a poc, és que no m'avellis, clar, val? Però a poc a poc t'anirà veient una miqueta més. Jo vaig comprendre el dol de la roba, me refereix ara, quan va faltar mon pare. Jo sempre pensava, dol, dol, sí, era incapaç de vestir-me de color, incapaç. Jo anava sempre a lo negre, i a lo negre, i a poc a poc vaig anar introduint colors. I vaig comprendre el dol perquè el meu estat anímic no n'hi havia un sofriment, però no n'hi havia una alegria tampoc. Però ojo, jo no sóc la tristesa. Aquest és un altre tema també. Tenim que aprendre a desidentificar-nos de la emoció. Jo he comprès que la meva forma de ser necessita d'aquests moments de tristesa, entre cometes, i d'aquests moments d'alegria de la huerta. És com que n'hi ha que anar equilibrant a poc aquests estats emocionals i anar entenent que n'hi ha una essència que és ser feliç, encara que en algun moment no estàs feliç. Però l'essència del ser feliç està ahí.
El primer programa parlàvem de viure el moment, era rentant-nos les dents.
Sí.
En el segon programa vam aprendre a respirar, a posar-nos la mà al pit i a la part de dalt de la panxa, pa sentim-nos. I en este el que te demanem és ISO 5 minuts de meditació guiada.
Pues vos remetiré, a veure si ho trobe, al meu canal de YouTube. Si acaso ho posarem, ho podem posar després?
Sí, clar, clar, clar. Val, ho podem posar en la gravació d'avui?
Sí.
Posarem baix en la direcció per a que puguem accedir?
I vos posaré una meditació en concret que tinc jo allí, que és un canal que vaig començar a fer durant el confinament. I vaig fer diverses sessions, són sessions curtetes, de 7, de 12 minuts, de mindfulness. I posarem una en concret perquè puguem fer durant esta setmana.
I així veurem quin efecte mos ha anat fent.
Efectivament.
El arribar a intentar fer aquesta meditació que tu ens demanes.
A intentar, no, a fer-la. N'hi ha més convenciment ahir, no? Anem a veure quin efecte mos fa fent-la tota la setmana.
Pilar Alexandre, moltes gràcies per haver estat així una setmana més amb nosaltres i espero que la setmana que ve puguem parlar d'aquesta meditació que anirem a fer durant tota la setmana.
Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve.